Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 9 de gener del 2019, dia de Santa Lucrècia de Còrdoba. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Les exigències del partit d'Abascal per votar a favor del candidat popular Juanma Moreno com a nou president andalús són un retrocés en tota regla de la lluita per la democràcia i els drets socials. Derogar la llei contra la violència masclista, la llei d'igualtat i dret de persones LGTBI, derogar la llei de memòria històrica, reduir a la meitat el pressupost de Canal Sur, protegir les curses de braus o la caça, recentralitzar competències o expulsar 52.000 immigrants il·legals. Tot plegat, fins i tot PP i Ciutadans, ho veuen inacceptable. I a Vox no s'han tornat d'extrema dreta. Ja ho eren. I extrema dreta és això.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:01, avui el primer pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. El cardenal Omella, en una carta dominical recent, afirma: és el moment de recuperar el sentit més autèntic de la política. El Concili Vaticà II ens recorda que la política és un instrument decisiu al servei de la persona, de la comunitat i de la convivència social, que cerca sempre el bé comú dels ciutadans. I citant el filòsof catòlic francès Jacques Maritain, recorda que la política no és la reunió dels iguals, sinó la convivència i comprensió entre persones diferents. Joan Rigol, el seu excel·lent llibre Restaurar la política, també a propòsit de Maritain, afirma: la presència cristiana en el món polític s'adreça al conjunt de la humanitat. No és una introspecció corporativa clerical, sinó una projecció al conjunt de la humanitat en la qual expressa una visió esperançada de la convivència humana. Cal tornar a la bona política. Ho defensem en el primer pla d'aquest número de Catalunya Cristiana, en el qual presentem opcions concretes i diverses al nostre país que brollen de l'Evangeli i de la reflexió sobre el complex moment actual. Des de la solidesa, sense ideologies ni fonamentalismes de cap signe. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8:03 i aquest dimecres volem parlar dels pressupostos, després que aquest dimarts Pedro Sánchez hagi afirmat que el Consell de Ministres habitual aprovarà el projecte de llei dels pressupostos, inclús buscaran estendre la mà a tots els grups parlamentaris, també a Ciutadans i a Populars. Ens en farà el comentari d'actualitat el professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, un dia en el que també parlarem de pobresa energètica després de l'incendi a l'edifici del barri de Sant Roc de Badalona provocat per una sobrecàrrega elèctrica. Són habituals els casos d'incendis a llars a causa de la pobresa energètica? Quines polítiques s'haurien de fer per evitar casos com aquests? En parlarem amb el doctor en Sociologia, director de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador de l'estudi L'acció social de les entitats d'Església i la seva aportació a la cohesió social a Catalunya, Àngel Belzunegui. A més, avui, a partir de 9:15, parlem també d'un concert benèfic per la lluita contra la malformació de Chiari, que tindrà lloc aquest divendres 11 de gener a la Basílica de Santa Maria del Pi. En parlarem també amb Domingo Ponce, president de la Federació Espanyola de Malformació de Chiari i Patologies Associades. I a partir de 9:00 no es perdin noves edicions de Remeis de Frare, Fra Valentí Serra, o El món de les herències, amb Maria Elba Rojas, tot plegat, com sempre, amb l'actualitat informativa, bona música, i que no falti mai l'equip que fa possible aquest programa: Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Vuit i gairebé 5 minuts. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Com dèiem, repassem l'actualitat més destacada, i és que Vox vol derogar la llei contra la violència masclista i expulsar 52.000 immigrants.
Exigeix al PP la reforma integral del marc constitucional amb el retorn a l'Estat de les competències d'educació, sanitat, justícia i ordre públic. En plenes negociacions per a la formació del nou govern andalús, la formació d'extrema dreta ha posat negre sobre blanc les seves exigències per votar a favor de la investidura del popular Juanma Moreno. El partit liderat per Santiago Abascal proposa derogar la llei contra la violència de gènere andalusa, a més de la promoció de la igualtat i la dels drets de les persones LGTBI. En el document en qüestió també hi ha mesures com l'expulsió de 52.000 immigrants en situació irregular o la il·legalització de les organitzacions que cooperen amb les màfies de tràfic de persones i que afavoreixin la immigració il·legal. També pretén la derogació de diverses lleis, algunes de les quals aprovades per unanimitat del Parlament andalús, com la de la memòria històrica, i en canvi posa èmfasi en l'especial protecció dels toros i de la caça. En el seu afany per racionalitzar, també proposa canviar el dia d'Andalusia i que passi a ser el dia 2 de gener en commemoració de la fi de l'expulsió dels àrabs de la península i reformar l'Estatut per eliminar el terme realitat nacional referit a Andalusia.
El govern català ha blindat de per vida la protecció social dels expresidents de la Generalitat.
Sí, i és que el Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts un acord per garantir-los l'atenció i el suport que necessitin també la vellesa. La portaveu El Sartadi ha explicat que està pensat per la situació de Pasqual Maragall, que té l'Alzheimer. L'acord no modifica la llei dels expresidents, però en concreta les atencions que rebran en funció de les necessitats.
I atenció quan una parella s'agredeix mútuament. Només l'home exerceix violència masclista.
Una sentència del Tribunal Suprem deixa ben clar que qualsevol acte de violència d'un home sobre una dona, fins i tot en el cas que ella també l'hagi agredit a ell, s'ha de considerar violència de gènere. Per això, en una agressió mútua dintre d'una parella, l'home sempre ha de ser condemnat per violència de gènere, mentre que la dona ho serà per violència domèstica, amb una pena més baixa. El ple del Tribunal Suprem ho ha sentenciat d'aquesta manera després que una parella aragonesa havia estat absolta perquè consideraven tan culpable a l'un com l'altre. Ara el Suprem diu que absoldre equival a degradar el fet delictiu i que els actes de violència d'un home cap a una dona són sempre un acte de poder i superioritat cap a ella amb independència de la motivació i condemna a l'home. La condemna a l'home són 6 mesos i a la dona 3.
Desallotjats els manters de l'intercanviador de l'estació de Plaça Catalunya.
Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en col·laboració amb agents dels Mossos d'Esquadra, van dur a terme ahir dimarts a la tarda un dispositiu policial contra el top manta a l'estació de Rodalies i Metro de Plaça Catalunya. Segons fonts municipals, es tracta d'una actuació ordinària que es va fer a l'ara de l'intercanviador entre els dos transports. El dispositiu va començar cap a les 4 de la tarda. L'actuació va estar liderada per la Guàrdia Urbana i va comptar amb el suport de la policia catalana.
TMB reconeix que hi podria haver més treballadors afectats per amiant.
5 treballadors del metro de Barcelona s'hauran de fer controls anuals de per vida després que se'ls hagi detectat una afectació benigna per amiant. A la resta dels vora 500 treballadors als quals s'han fet tags d'alta resolució, no se'ls ha trobat cap incidència. Tot i així, TMB reconeix que hi podria haver més casos perquè encara no s'han acabat les revisions mèdiques. L'amiant, anomenat també asbest, abasta un grup de silicats minerals fibrosos. Barrejat amb ciment Portland, s'obtenia el fibrociment, anomenat també Uralita per l'empresa que el fabricava, molt utilitzat en la construcció. Però l'amiant es troba en molts altres llocs, com ara en components mecànics de vehicles i en revestiments.
Una sobrecàrrega per l'ús irregular de la xarxa elèctrica va causar el foc de Badalona.
Ho van confirmar els bombers, que la causa del foc en què van morir 3 persones va ser per sobrecàrrega elèctrica. L'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, es reunirà divendres amb Endesa per combatre les connexions il·legals de les línies elèctriques. 3 dies després de l'incendi, aquest dimarts, els veïns de l'edifici cremat a Badalona van entrar per primer cop als seus pisos acompanyats per tècnics municipals i bombers i amb el suport de psicòlegs. Ho faran 2 tongades, aquest dimarts a la tarda i aquest dimecres al matí, per recollir els objectes de primera necessitat. Les famílies entren de 2 en 2 i disposen de 10 minuts per recollir les seves pertinences.
I una de les preguntes d'aquests dies és com la causa de l'1 d'octubre va anar per al jutjat número 13.
L'advocat Ramon Sató demana des del novembre passat a la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al deganat de Barcelona que li enviïn la normativa per la qual es reparteixen les denúncies a un jutjat i no a un altre. Tot plegat sense obtenir resposta. Un organisme el remetia a l'altre. Aquest dimarts, després que el cas hagi sortit als mitjans i després que hagi presentat 2 recursos perquè creu que es va adjudicar la causa contra el referèndum, el jutjat d'instrucció 13 ha dit... Sató sí que ha tingut resposta. Li diuen que l'adjudicació al 13 es va fer correctament, tot i que Sató lamenta que no estigui disponible. La degana dels jutjats de Barcelona, Mercè Caso, que és qui ha de resoldre el recurs, ha dit públicament que des del 2014 hi ha hagut una modificació i que el repartiment de les causes es fa informàticament entre els 33 jutjats de Barcelona.
Detenen 8 joves d'Arran quan volien encadenar-se a la façana del Tribunal Suprem a Madrid.
Quan estaven a punt de fer una acció davant del Tribunal Suprem, els joves portaven cadenes i es volien encadenar a la façana del Tribunal. Les detencions es van practicar ahir cap a les 2 del migdia a la plaça de la Vila de París, davant de l'alt tribunal. Els detinguts també portaven pancartes i pots de fum. Segons fonts del tribunal, mentre un dels joves despistava els agents que hi havia davant del Suprem, fent-los preguntes, la resta s'estava acostant a la façana principal de l'edifici. Va ser llavors quan els agents els van detenir. L'organització de l'esquerra independentista va anunciar que els 8 joves estan sota custòdia policial a Madrid, però sense especificar a quin lloc.
I segon detingut per l'agressió sexual múltiple de la nit de Nadal a la Seu d'Urgell.
Veí d'Andorra, de 21 anys, que suposadament li va fer tocaments. Està previst que el detingut passi a disposició judicial avui dimecres. El jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell va deixar en llibertat el 28 de desembre el jove detingut aquell dia, després que la víctima va assegurar que ell no va participar en els tocaments, encara que era present en el moment dels fets. La jutja va acordar totes les mesures cautelars que demanava la fiscalia. Prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima per qualsevol via, prohibició de sortir del territori, retirada de passaport i presentació periòdica davant l'autoritat judicial cada primer de mes.
I mor l'actor i dramaturg Manuel Veiga, conegut per papers en sèries com La Riera.
Víctima d'un càncer als 55 anys, al llarg de la seva carrera havia combinat l'escriptura dramàtica i l'actuació i era un rostre popular de la televisió, sobretot per a sèries com L'Hospital Central, El Comissario i La Riera. Al teatre el van dirigir artistes de la tarda de Sergi Belbel, Calicho Vieito, Josep Maria Mestres i Magda Puyo. També havia escrit una desena d'obres teatrals i era un gran entès en el món gitano i el flamenc. Juntament, una de les últimes vegades que havia pujat a un escenari havia estat amb un text seu, estrenat el març passat a l'escenari Joan Brossa. Era sempre a La Verita Tuya, un monòleg flamenc en forma d'homenatge a Lola Flores, i el transvestisme de la transició escrit i dirigit i interpretat per ell. Com a autor va escriure, entre altres, La mort dins d'una vara de naips, Recreo i 16.000 pessetes que va estrenar dins el T6 del Teatre Nacional de Catalunya.
I finalment hi ha en plena religiosa missatge del Papa per la Jornada Mundial del Malalt.
S'ha fet públic el missatge del Sant Pere, del Sant Pare per a la Jornada Mundial del Malalt, que tindrà lloc el proper 11 de febrer i solemnement a Calcuta. Per aquest motiu, Francesc recorda que Santa Mare de Teresa ens ajuda a comprendre que l'únic criteri d'acció ha de ser l'amor gratuït a tots, sense distinció de llengua, cultura, ètnia o religió.
Crec que si el missatge arriba a ser de Sant Pere, quedem tots bocabadats. Seguim amb les notícies aquest cop, però per les portades. Si sortim de casa i anem cap al quiosque, hi trobarem avui.
Doncs mira, Joan, a l'Ara, Vox destapa la seva agenda ultranacionalista. Titular de l'Ara, el punt avui, primer pas per recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional. El Periòdico de Catalunya, el pacte andalús tremola per les exigències ultres. La Vanguardia titula Vox redobla les exigències i allunya el pacte andalús. El País, el PP veu inacceptable el programa extremista de Vox Andalusia. El Mundo, Vox compromet amb exigències inassumibles al canvi andalús. L'ABC, el canvi d'Andalusia penja de la llista de Vox. I La Razón titula Vox boicoteja el canvi amb exigències de màxims al Partit Popular.
8 i 13 minuts, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ara que s'acosta, o això sembla més el fred, ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred, fred de rigorós hivern, amb algunes temperatures que es troben situades al voltant dels 0 graus a la costa, valors a l'interior de 2, 3, 4 graus negatius i alguns valors per sota dels 5 graus negatius a moltes valls del Pirineu. Aquest fred s'incrementarà de cara als propers dies. De fet, l'entrada important d'aire fred la tindrem especialment a partir d'aquesta propera nit i matinada. Demà ens llevarem amb temperatures més baixes que les d'avui i més fred que farà de cara a divendres i dissabte al matí. Avui durant el dia lluirà el sol, aquest matí amb algun petit banc de boira, punts de l'interior, aquestes boires s'aixecaran, no seran tan persistents com dies anteriors, i és que tenim vent del nord, un vent del nord que bufa sobretot a l'Alt Empordà i que ho estarà fent de cara als propers 4 o 5 dies. També ho farà a les parts més altes del Pirineu, un vent que en aquest sector del país, el terç nord, sobretot a les comarques del nord-est, accentuarà encara més la sensació de fred. També destacar la neu que caurà al vessant nord del Pirineu. Seran febles nevades, sobretot de cara a la tarda, a la vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, i ho faran primer per damunt dels 800 metres, baixant de cara al vespre, nit i matinada, per damunt de qualsevol cota, però només en aquest sector del Pirineu. de cara als propers dies es manté l'entrada d'aire fred. Per tant, com dèiem, continuaran baixant les temperatures i ja diem demà dia de rigorós hivern amb més temperatures al voltant dels 0 graus a la costa i valors de 5 a 8 graus negatius, sobretot de cara a divendres i dissabte al matí a primeres hores a les comarques de l'interior. De moment, de precipitacions tret de la Vall d'Aran no se n'esperen.
Gràcies, Jordi. Un quart de nou. Molta gent que va cap a la feina. Per tant, sapiguem quina és la situació ara mateix del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. A hores d'ara destaca un accident a la 2 a Fondarella que talla un carril direcció Barcelona i que provoca retencions de mig quilòmetre en aquest tram de la via. Pel que fa a la resta de carreteres, doncs s'observen algunes amb retencions, com per exemple la B23 en els dos sentits de la marxa, que compliquen l'enllaç amb la B7 i també amb l'avinguda Diagonal. A la 58, retencions entre Montcada i Ripollet en sentit nord i entre Sant Quirze i Bellaterra direcció Barcelona. I a la 2, en sentit sud, s'observa densitat en la circulació en un llarg tram des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, que provoca a la seva vegada congestió per entrar des de la B24 i algunes cues a l'enllaç amb la B23. Després hi ha vies com la C16, la C17 o la C32, que també presenten dificultats en els punts habituals, i a les dues rondes de Barcelona també s'observen aquestes retencions habituals de primera hora al matí en els dos sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Sapiguem també si hi ha incidències o no a aquesta hora a la xarxa de transport públic del país des de Transmet. Rosa Davis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable segons sindicat Metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant a primera hora a Ràdio Estel.
Minut i mig que passa d'un quart de nou del matí. Aquest dimecres volíem parlar dels pressupostos, després que aquest dimarts Pedro Sánchez hagi afirmat que el Consell de Ministres habitual aprovarà el projecte de llei dels pressupostos i també buscarà estendre la mà a tots els grups parlamentaris, Ciutadans i Populars inclosos. Ens en fa el comentari d'actualitat el professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Quines són les perspectives, o no, que té el govern d'aprovar els seus pressupostos?
Doncs, bueno, les perspectives gairebé són, jo diria, i perdonin per la meva veu perquè estic una mica encostipat, això com un encostipat, i perdonin que ara faci una metàfora de la meva pròpia situació personal. Mirin, òbviament, el govern espanyol, concretament Pedro Sánchez, l'única manera que té d'esgotar la legislatura i, per tant, de conservar el poder polític fins gairebé, doncs, començaments, inicis del 2020, que de fet és el seu objectiu, ho acaba de dir, o reiterar amb unes declaracions que ha fet a l'agència EFE, doncs l'única manera és això, aprovar aquests pressupostos. Per tant, fins aquí és lògic, comença presentant uns pressupostos aquest proper divendres 11 de gener del 2019 per intentar aguantar fins més o menys també gener del 2020. Fins aquí tot correcte. Ara, el problema és que aquests pressupostos s'han d'aprovar. I per aprovar-ho necessita el suport, doncs, de forces basques i catalanes, entre altres. No tindrà el suport del Partit Popular, no tindrà el suport de Ciudadanos, i, per tant, és l'únic suport factible. Això ho pot aconseguir o no? I ara faré aquesta metàfora del constipat que alguns dels oients de Ràdio Estel, doncs, tenim. A veure, fins ara l'oposició, no per part basca, però sí per part catalana, podria ser un constipat, per tant, una cosa menor, si és, diguem-ne, una oposició temporal o una oposició a curt termini. És a dir, una oposició a que els pressupostos s'aprovin per tal de negociar-los millor, per tal que hi hagi, doncs, unes partides pressupostàries que produïssin un canvi substancial en el camp català. I l'única manera substancial de que això beneficiés a Catalunya és que no fossin només un augment, un incrementalisme dels pressupostos, que de fet a Ciència Política això ho anomenem política incrementalista, sinó que l'augment dels pressupostos vingués acompanyat d'un augment de competències jurídiques i polítiques. Això seria així si, òbviament, i de fet ho acaben de dir alguns líders del PDeCAT i d'Esquerra Republicana, que hi hagi una oferta substancial per part de Pedro Sánchez, que fins ara no hi ha sigut. Clar, el constipat es podria convertir en una grip aquesta oferta no hi sigués. Per què? Perquè llavors, des de les forces independentistes, concretament, doncncdes de PDeCAT i Esquerra Republicana, s'oposaran a aquests pressupostos. Però és que la grip, en el cas de Pedro Sánchez, es pot convertir en una pulmonia si tenim en compte que les enquestes diuen que està pujant tant la dreta de Partit Popular i Ciutadans com l'extrema dreta de Vox. Per tant, fixem-nos, fent aquest símil molt apropiat per aquests dies per moltes persones, els pressupostos es poden aprovar, es pot curar el constipat, però compte perquè el constipat podria ser una grip o una pulmonia pel govern espanyol de Pedro Sánchez si aquests pressupostos no estiguessin ben gestionats en aquesta inici de tramitació.
Sí, com sigui, ahir Dolors Bassa, a través d'una entrevista concedida a RAC1, una entrevista escrita, assegurava que sigui com sigui no es deixi caure el govern de Pedro Sánchez. Per tant, si cal aprovar els pressupostos, entenc que s'han d'aprovar.
A veure, és que la perspectiva, jo ara he fet l'anàlisi, diguem, des d'una lògica. Ara utilitzaré, gràcies a la seva pregunta, una altra lògica. I és, la perspectiva per les forces independentistes catalanes, de fet, si els pressupostos no s'aprovessin, tindria conseqüències no només pels pressupostos, perquè aquesta és la qüestió fonamental en el cas del procés català, sinó que tindria unes conseqüències en un canvi a curt termini del govern espanyol, que no només, diguem-ne, aniria més cap a la dreta. Recordem, doncs, que el centre-dreta, la dreta, diguem-ne, ocupat per Ciutadans i Partit Popular, doncs se viraria encara més cap a la dreta, cap a l'extrema dreta, perquè és altament previsible que en el propi Parlament espanyol entri Vox. Això implica no només que es frena el procés, sinó que hi ha un retrocés fort. Jo mai he cregut, mai, perquè sempre crec que és que les persones hem de tenir una postura dialogant i, a més, que els processos de radicalització no serveixen per les persones ni per una convivència humana. Si això passés, és a dir, que anéssim a eleccions generals i hi hagués una dretanització molt forta del Parlament espanyol, això seria la política de quan pitjor millor, o que és millor anar maldades. I això no és cert. Mai en cap país del món democràtic la radicalització ha portat conseqüències positives. Per tant, és millor tenir un adversari, per entendre'ns, en el qual es pot dialogar, negociar, parlar, acordar, encara que els acords mai siguin òptims i potser siguin mínimament satisfactoris, que no tenir a l'altre cantó no un partit ja com el Partit Popular, que va dur a terme l'article 155 que va retallar l'autogovern de Catalunya, sinó un govern que encara, diguem-ne, almenys en les seves declaracions, diu que voldria un 155 permanent, no? Això és molt pitjor.
I encara una darrera, si m'ho permet, vostè em deia que no, que el Partit Popular no aprovarà mai els pressupostos de Pedro Sánchez, però seria viable pensar un pacte amb els populars per tal d'aprovar els pressupostos a canvi de l'abstenció per obtenir la Junta d'Andalusia?
Això sí que seria potser més factible, però hi ha un tercer element, i és que dins del Partit Socialista, vostè ho sap molt bé, de moment estan, diguem-ne, la cara, diguem-ne, actual presidenta en funcions de la Junta d'Andalucía, Susana Díez, no és de la mateixa corda política, sí del mateix partit polític, però no de la mateixa corda política que el senyor Pedro Sánchez. I, per tant, com tenen una batalla interna entre ells, dubto molt que en aquesta batalla posi, ho posi fàcil Susana Díez. En un país com Alemanya, això que m'acaba de dir seria el que passaria.
Professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, moltíssimes gràcies, com sempre, per participar en aquest programa i posar-hi llum, sobretot plegats, i com sigui, veurem els propers dies com evoluciona aquesta sortida dels pressupostos. Gràcies,
una abraçada. Gràcies, bon dia i bon any.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
24 minuts que passen de les 8 del matí i per començar el dia també bona música com la que ens deixa Aha, amb aquest Take On Me.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Una de les òperes més estimades del Liceu. Una història d'amor al Japó d'inicis del segle XX amb una de les àries més famoses de tots els temps. Un bel di Vedremo. La Llotja del Liceu. Divendres 11 de gener a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Dos quarts de nou del matí. Sapiguem a qui li hem de felicitar avui el dia. Ens ho explica, com sempre, l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Celebrem Sant Eulogi, mosàrab a la Còrdoba califal, que va trobar el martiri en aquella ciutat a l'any 859 per no renunciar a la seva fe cristiana. L'autoria d'un document pels cristians li va costar la tortura i el martiri. Avui també tenim Sant Adrià de Canterbury, monjo agustí que va arribar a ser abat de Canterbury i finat als primers del segle VIII. Era d'origen berber, del nord d'Àfrica, i abans d'arribar a Anglaterra havia estat abat d'un monestir napolità. Afegim també els sants màrtirs Julià i Basilissa, que eren matrimoni. També Sant Andreu Corsini, bisbe carmelita, juntament amb una santa màrtir com és Santa Marciana.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I obrim també plana d'agenda a aquesta hora per saber les activitats que es duran a terme els propers dies a casa nostra. Aran Soler, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
I és que demà, dijous 10, curs sobre Raimon Panikkar.
Amb motiu de l'any Raimon Panikkar. Demà, el 17 de gener i el 24 de gener, a càrrec de Jaume Angelats, a la Facultat de Teologia de Catalunya, al carrer Diputació 231 de Barcelona, des de les 10 del matí fins a un quart de 12 del matí.
També demà, curs de Jesús de Natzaret.
Sessió sobre qui va ser realment Jesús de Natzaret. Organitza l'equip de pastoral obrera de Sant Boi de Llobregat, a càrrec de Pili Calle, teòloga i professora de religió, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, a Sant Boi de Llobregat, a partir de 7:45 del vespre.
I divendres, dia 11, acte inaugural del centenari de la institució Trasiana a Catalunya.
Intervindran Margarita Bartolomé, Carmina Gómez i Maria Dolores València. Lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre, número 5, aquí a Barcelona, a partir de 7:45 de la tarda.
Per últim, afegir que aquest divendres, dia 11, també hi ha concert benèfic de l'Orquestra Simfònica Tecné amb la col·laboració de la Federació Espanyola de la Malformació de Chiari i Patologies Associades, també amb la col·laboració de Vall d'Hebron i la Simfònica, com dèiem, de Tecné. En parlarem d'aquí uns instants a primera hora. I a aquesta hora, què s'hi vull a la xarxa?
Mira, Joan, tendències sense llibertats de TV3, documental de ciència-ficció sobre la llibertat d'expressió. Va ser tendència ahir al vespre. I avui, feliç dimecres, dia 9 de gener, segon dia escolar, perquè ells va reprendre el curs escolar. Tuits, a veure, repassem els més destacats. Ernesto Rodera, dibuixant. No sé per què rato s'entudeixés en culpar el Banc d'Espanya. Que faci com sempre han fet ell i tots els altres i afirmi tranquil·lament que Bankia no va existir, que si va existir ell no en tenia coneixement i que quina vergonya que li preguntin per aquests temes. També Carlos Segueva, periodista, Rodrigo Rato, irreductible, com en els vells temps, responsabilitza el Banc d'Espanya de la fallida de Bankia. Ens deia el que havíem de fer. Llavors el governador, el Banc d'Espanya, que va ser ell, va ser nefast, però costa veure Rato fent tot el que li diuen sense dir res. També Eusebi Camp de Pedró, secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya. Irregular adjudicació de la denúncia al jutjat 13. Irregular secret de sumari al jutjat 13. Irregular assignació de competència a l'Audiència Nacional i al Suprem. Irregulars investigacions de la Fiscalia a alcaldes. No hi ha pitjor tirania que la que es disfressa de llei.
Ara recordava allò que li va dir David Fernández precisament a Rodrigo Rato, allò de hasta luego, gangster. Anem a Twitter, anava a dir. Anem a publicitat i de seguida parlem sobre la pobresa energètica.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Avui, a un quart de 10 del matí a la Fórmula Estel, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota la nostra experiència. El món de les herències, d'aquí una estona, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fidias Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidias Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat. El dimecres vinent, a un quart i mig de 10 del matí, a la Fórmula Estel, no et perdis l'espai de Fidias Actuarios, on cada 15 dies resolem tots aquells dubtes sobre carteres d'inversió, auditories, empreses, plans de pensions i molt més. Dimecres vinent, a un quart i mig de 10 del matí, l'espai de Fidias Actuarios a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Sis minuts ara mateix que passen de 8:45 del matí. Avui també volíem parlar de pobresa energètica després de l'incendi a l'edifici del barri de Sant Roc de Badalona provocat per una sobrecàrrega elèctrica. Són habituals els casos d'incendi a llars a causa de la pobresa energètica? Quines polítiques s'haurien de fer per evitar casos com aquests? En parlem amb el doctor en Sociologia, director de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador de l'Estudi i l'Acció Social de les Entitats d'Església i la seva aportació a la cohesió social a Catalunya. Àngel Belzunegui, molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Quan parlem de pobresa energètica, de què estem parlant exactament?
Doncs estem parlant, bàsicament, de la impossibilitat que tenen les famílies i les persones per tenir una llar en condicions climatològiques, podríem dir. És a dir, tant a l'estiu com a l'hivern, no? En aquest cas, ara que estem a l'hivern, un habitatge ben escalfat, un habitatge que no perdi calor en condicions de vida, no?
És una de les grans xacres, aquesta, del segle XXI?
Bueno, és una de les xacres importants que va associada a les condicions més vulnerables, no?, de pobresa, de, moltes famílies i de la nostra societat. No és pròpia del segle XXI, no és nova, però bueno, doncs és una de les manifestacions més extremes de la pobresa avui dia.
Deixi'm preguntar-li per què la pobresa energètica sol anar lligada a incidents com el de l'altre dia a Badalona.
Perdó?
Si em deixava preguntar-li per què la pobresa energètica sol anar lligada a incidents com els de l'altre dia a Badalona, sí, o més casos que hi ha hagut posteriorment.
La manca de recursos, per poder pagar el rebut de la llum, per poder pagar l'escalfament d'una llar, d'un habitatge, doncs provocar aquestes situacions com la que vam assistir l'altre dia a Badalona. I bueno, és un risc que corren aquestes famílies, un risc sobreafegit que corren aquestes famílies a l'hora d'enfrontar-se doncs, a períodes com el que tenim ara, no? Sí.
Pujades any rere any, com el preu de la factura de la llum, on més del 65% són impostos, és a dir, el 35% del que paguem en factura de la llum és realment el que hauríem de pagar sobre llum, no ajuden a evitar aquesta pobresa energètica?
No ajuden res. I precisament som el país de tota la Unió Europea Occidental que més paga pel rebut de la llum, no? Les pujades que han hagut aquests anys afegides als grans ingressos que han tingut les companyies de distribució, doncs alerten de que alguna cosa estem fent malament, no?
Mm-hmm.
I precisament són aquestes famílies més vulnerables les més castigades per aquesta situació.
Mm-hmm. Per tant, quines polítiques poden evitar la pobresa energètica?
Bueno, nosaltres teníem a Catalunya una llei que, com sap vostè, va ser recorreguda per el Tribunal Constitucional, doncs, que intentava pal·liar algunes d'aquestes situacions extremes. Malauradament, doncs, aquesta llei no s'ha pogut desplegar, però des de les institucions el que s'ha de fer és vetllar precisament per corregir aquestes situacions. I, evidentment, doncs, el que s'ha de fer, d'una altra banda, també és posar fre a aquestes pujades tan escandaloses del cost energètic, no, per a les famílies.
Si confien que aquesta llei però tiri endavant a través del Parlament de Catalunya, malgrat que la va tombar el Tribunal Suprem, però Quim Torra va assegurar l'altre dia que les lleis seguiran tirant endavant, encara que les hagin tombat,
Jo no confio molt, precisament per la situació en la que estem vivint ara i per la intermediació que fan els jutges, no?, i la judicatura de tot el que està passant a Catalunya, no? Llavors, no sóc optimista en aquest sentit.
Perquè quan estem parlant d'energia i de pobresa energètica, parlem sobretot d'energia elèctrica, però parlar d'energia neta, d'energia renovable, pot ser sinònim també de parlar de la fi de la pobresa energètica o no?
No crec que sigui la fi de la pobresa energètica, però sí que és cert que no tasar les energies renovables, com va fer l'últim govern del Partit Popular, doncs ajudaria de bon tros a solucionar algunes de les situacions. Sí.
Sí, digui.
No, doncs deia això, no? Que no crec que sigui el fi, però seria una mesura més, no?, important. De totes maneres, aquí hi ha un debat més profund, no?, que és tot el tema de la transició energètica. Hem de passar d'un model caduc, d'un model pràcticament oligopolístic de subministrament de l'energia, a un model més participatiu i un model més social, no?, de la producció i del consum d'energia, no? I en aquest sentit, famílies amb pocs recursos i amb ajudes que serien públiques podrien generar la pròpia seva energia i pal·liar el seu consum.
Ara em parlava d'aquesta acció més social. El paper de les entitats socials, quin ha de ser?
El paper de les entitats socials en aquest sentit ha de ser d'ajudar, doncs, el màxim possible a aquestes famílies, a aquestes persones que estan en aquesta situació. Això, per exemple, posaven de relleu en l'estudi que vostè mencionava que van fer sobre les entitats socials d'Església.
Uh-huh.
De totes maneres, les decisions han de ser decisions polítiques, han de ser decisions institucionals que vagin al rovell de tota aquesta qüestió, no? Que és, com deia abans, el model que tenim d'energia, de generació d'energia i de subministrament d'energia, que ha de canviar totalment.
Doctor en Sociologia, director de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador de l'estudi, com deia ara fa un moment, de l'acció social de les entitats de l'Església i la seva aportació a la cohesió social a Catalunya, Àngel Belzunegui. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies i bon dia.
Doncs nosaltres, quan manquen dos minuts per arribar a tres quarts de nou, que seguim amb bona música, música que ens porta un dels grans de la història de la música, els Bee Gees, amb aquest First on May.
When I was small and Christmas trees were tall, we used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall, Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die, because you cry come first of May. The apple tree that grew for you and me, I watched the apples falling one by one, and I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. Yes, you cry come first of May. When I was small, Christmas trees were tall. Do 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 do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away.
Comença el dia amb nosaltres, a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar, sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Ahir em vaig creuar amb moltíssima gent fent esport i vaig decidir que jo també he de trobar temps per moure'm una mica. I avui veig que al Corte Inglés hi ha el 50% de descompte en una selecció d'articles d'Adidas, Nike, Under Armour, Asics, Reebok, New Balance, Columbia i Boomerang. Casualitat? No, són les rebaixes del Corte Inglés, que són a tot arreu.
Ràdio Estel.
3 minuts que passen de 3 quarts de 9 del matí i el proper divendres, dia 11 de gener, ho dèiem a la plana de l'agenda, a la Basílica Santa Maria del Pi de Barcelona tindrà lloc un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica Tecné, un concert benèfic per la lluita contra la malformació de Chiari. Però de què es tracta aquesta malaltia? Quanta gent la pateix? En parlem ara mateix amb Domingo Ponce, president de la Federació Espanyola de Malformació de Chiari i Patologies Associades. Molt bon dia i gràcies. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Señor Ponce, cuando hablamos de la malformación de Chiari, ¿de qué estamos hablando?
Hablamos de una malformación congénita, es una enfermedad rara, aunque en España hay diagnosticados casi 6.000 personas. Puede ser que haya muchas más, pero es una enfermedad que hay veces que no tiene, no da síntomas. Otros sí, otros no. Es una enfermedad que tiene mucha controversia. Es congénita y, bueno, desde hace tiempo ya se diagnostican a criaturas incluso de 2 años, ya por las últimas tecnologías que hay, resonancias magnéticas y tal, ¿no?
Que sea una enfermedad rara, ¿quiere decir que es una enfermedad también minoritaria?
Sí, sí, es minoritaria. Pasa que la palabra rara está mal traducida, pero es poco frecuente o de escasa prevalencia. Es una enfermedad que creemos que está dentro de una enfermedad común, porque hay muchos casos que no están diagnosticados. Es una enfermedad poco diagnosticada. Hasta que no te hacen una resonancia, pues la sintomatología puede presentar síntomas que pueden ser muy comunes, como dolores de cabeza, espalda, etcétera, etcétera.
Porque cuando hablamos de minoritaria, ¿de cuántos casos estamos hablando más o menos en el Estado español, por ejemplo?
En España hay 6.000 aproximadamente. No hay una estadística exacta, pero se calcula que puede haber unas 6.000 personas. Es una enfermedad a nivel mundial, en todos los continentes existe.
¿Qué patologías se asocian a esta enfermedad, a esta malformación de Chiari?
Mira, se asocian dos en concreto. Una es la hidrocefalia y la otra es la sindomielia. Hidrocefalia es una enfermedad que es muy conocida, porque hay muchos casos de personas que están afectadas a esta enfermedad. La sindomielia es mucho más compleja. Unas cavidades que se forman en la médula espinal, produciendo síntomas, no muy deseables. Es una enfermedad muy, muy agresiva.
Porque cuando estamos hablando de esta enfermedad, estamos hablando de este concierto benéfico también. ¿Por qué hace falta investigar tanto sobre una enfermedad como esta?
Bueno, es una enfermedad que se conoce desde 1845 aproximadamente. Pero hay mucha controversia. Es una enfermedad que se aborda mediante una cirugía muy agresiva, en la cual, donde no hay espacio, se tiene que hacer espacio a base de quitar un trozo de cráneo, etcétera, etcétera. O sea, es una enfermedad. No se toca el cerebro, pero es una parte que toca el cerebelo y la médula espinal. Y es una enfermedad que hay que tener mucho cuidado con la técnica que se utiliza. Pasa que no hay una forma de actuar unificada, no hay un criterio unificado entre los neurocirujanos.
Ahora hablábamos de este concierto benéfico que se celebrará el próximo viernes 11 de enero a las 8 en la Basílica de Santa María del Pi de Barcelona, conjuntamente también con la Vall d'Hebron y la Sinfónica Tecné. ¿Por qué hace falta un concierto como este?
Bueno, es un concierto que tenemos una afectada, que es violinista en esta orquesta, y esta afectada está intervenida quirúrgicamente de esta enfermedad. Entonces ella propuso, a la hora de recaudar fondos que hacen falta, porque Vall d'Hebron trabaja a base de donaciones, etcétera, ¿no? Y la unidad de neurotraumatología y neurocirugía de Vall d'Hebron, que es la que estudia, es la única en España que estudia esta enfermedad.
La única de todo el Estado, ¿eh?
La única que tengo es la única que hay, que abarca varias líneas de trabajo para esta enfermedad. Nos hacen falta pues donaciones, nos falta dinero porque lamentablemente las instituciones no están por la labor.
¿Falta difusión de una enfermedad como esta?
Bueno, en realidad hace falta difusión de todas las enfermedades raras. Pasa que, bueno, desgraciadamente las que tienen más prevalencia, como cáncer, etc., son las que tienen más visibilidad en el público, ¿no? Pero hablamos de enfermedades raras, hablamos de 2.000, más de 2.000 enfermedades raras que hay en España.
Si hablamos concretamente de este concierto benéfico de la Orquesta Sinfónica de Tecné y de todo el repertorio que ahora mismo tenía delante el programa, desde Beethoven
completo,
a Tchaikovsky,
sí.
Estamos hablando de todo un lujo de concierto, además
en un entorno
inmejorable.
No, es una orquesta muy, muy, muy profesional. Tengan en cuenta que todos son músicos que lo hacen altruistamente, o sea, todos van a tocar gratuitamente. Es una orquesta de chicos jóvenes, pero muy involucrados con la sociedad, y bueno, hacen este evento, es es para hacer laboraciones de Valladolid, lo hacen sin cobrar un solo duro, incluso colocando sillas, quitando bancos de la basílica, etcétera. O sea, que son gente muy, muy maja.
Sí que cabe decir que para quien no pueda asistir hay una fila cero.
Sí, hay una fila cero, la cual, bueno, si no, por lo que sea, no puede asistir porque no cobramos entrada. O sea, la gente entra y cuando marcha, pues bueno, depositan un sobre lo que le estima oportuno tener que dar, ¿no?
Esta taquilla inversa, ¿eh? ¿Qué se llama?
Eso es, la fila cero, se le llaman y es inversa, sí.
El dinero recaptado irá íntegramente, me decía, al Hospital Vall d'Hebron, todo, ¿eh?
Todo va al Instituto de Investigación de Vall d'Hebron, a la unidad específica de la UNIN, que es la unidad de neurotraumatología y neurocirugía, que es la que estudia esta enfermedad. Va todo íntegramente.
Domingo Ponce, presidente de la Federación Española de la Malformación de Chiari y de las Patologías Asociadas, muchísimas gracias hoy por participar con nosotros en este programa de Radio Estel y explicarnos no solamente este concierto benéfico, sino también aportarnos información sobre qué es la malformación de Chiari, que hace falta y hace falta mucho. Muchísimas gracias y suerte.
Gracias a vosotros por vuestra ayuda.
Hasta la próxima, un abrazo.
Gracias, Juan.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I nosaltres que seguim amb bona música a primera hora, quan manquen ara mateix 6 minuts per arribar a les 9 del matí, ho fem amb Wilson Phillips i aquest You Are In Love.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, un minut i arribarem a les 9 del matí. A partir de les 9, Aran Soler, que ens torna a portar tota l'actualitat informativa, i després no es perdin Remeis de Frare amb Fra Valentí Serra, que ens porta, atenció, guisats de carn bovina. Déu-n'hi-do, el que en parlarem avui. I al món de les herències, amb Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas, parlarem de testaments en aquestes èpoques de Nadal, que també es poden regalar, eh? Atenció, en parlarem amb ella tot seguit. A partir de les 9, no s'ho perdin. Seguim a primera hora.
Des de les 8 del matí a primera hora.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Vox exigeix al Partit Popular la reforma integral del marc constitucional amb el retorn a l'Estat de les competències d'educació, sanitat, justícia i ordre públic. En plenes negociacions per a la formació del nou govern andalús, la formació d'extrema dreta ha posat negre sobre blanc les seves exigències per votar a favor de la investidura del popular Juanma Moreno. El partit liderat per Santiago Abascal proposa derogar la llei contra la violència de gènere andalusa, a més de la promoció de la igualtat i la dels drets de les persones LGTBI. En el document en qüestió també hi ha mesures com l'expulsió de 52.000 immigrants en situació irregular o la il·legalització de les organitzacions que cooperen amb les màfies de tràfic de persones i afavoreixen la immigració il·legal. D'altra banda, detenen 8 joves d'Arran quan volien encadenar-se a la façana del Suprem. Quan estaven a punt de fer una acció davant del tribunal, els joves portaven cadenes i es volien encadenar a la façana del tribunal. Les detencions es van practicar ahir cap a les 2 del migdia a la plaça de la Vila de París, davant del Tribunal Suprem. Els detinguts també portaven pancartes i pots de fum. Segons fonts del tribunal, mentre un dels joves despistava els agents que hi havia davant del Suprem fent-los preguntes, la resta s'estava acostant a la façana principal de l'edifici. Va ser llavors quan els agents els van detenir. D'altra banda, amb clau religiosa, missatge del Papa per a la Jornada Mundial del Malalt. S'ha fet públic el missatge del Sant Pare per a la Jornada Mundial del Malalt, que tindrà lloc el proper 11 de febrer i solemnem a Calcuta. Per aquest motiu, Francesc recorda que Santa Mare Teresa ens ajuda a comprendre que l'únic criteri d'acció ha de ser l'amor gratuït a tots, sense distinció de llengua, cultura, ètnia o religió. També per avui, curs sobre Raymond Panikkar. Demà dijous, amb motiu de l'any Raymond Panikkar, a càrrec de Jaume Angelats, a la Facultat de Teologia de Catalunya, al carrer Diputació 231 de Barcelona, de les 10 del matí fins a 11:45 del matí. Tornarem amb més informació a partir de les 10 del matí dintre del programa Fórmula Lesant. Com sempre, actualitzarem tota l'actualitat informativa aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia, y en cada testamento también.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterojas.es. 93 246 60 96. Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, una de les òperes més estimades del Liceu, una història d'amor al Japó d'inicis del segle XX amb una de les àries més famoses de tots els temps, Un bel di vedremo. La Llotja del Liceu, divendres 11 de gener a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Oh, Ràdio Estel.
A primera hora, a Ràdio Estel. Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs un dimecres més que encetem aquests remeis de frare i, com sempre, no podia ser d'altra manera, ens acompanya en Fra Valentí Serra. Molt bon dia.
Bon dia, Joan, Pau, i bé.
Avui parlem d'una cosa molt bona, eh?
Bé, avui parlarem dels guisats de la carn bovina. Els dies passats hem fet esment de la tradició monàstica de la dieta cartoixana, que, a part dels vegetals, doncs, inclou doncs, els lacticinis, el peix i els ous, i la fa doncs, molt equilibrada. La dieta franciscana o la cuina caputxina, aquesta inclou, pels dies de festa i també pels religiosos malalts, inclou la carn. Però no ens penséssim la carn en la perspectiva dels nostres dies, sinó que quan els frares menjaven carn, que ho feien en les grans festes, i sobretot que rebien doncs, a tall d'almoina doncs, des dels municipis o des dels benefactors o per als malalts, era els menuts, era la despulla, que era el que menjaven els pobres. Hem de pensar que a l'edat mitjana és quan hi ha, doncs, podríem dir, la màxima expansió del bou i de la carn de bou per tot Europa, i en els mercats medievals es venien doncs tota la despulla, totes les vísceres del bou, que eren doncs, molt apreciades. Encara aquí a Catalunya és molt estimat el cap i pota.
Sí, senyor. I la
tripa, diguéssim, de bou. Hi ha una sèrie de receptes de tradició de la cuina medieval que la fan, diguéssim, realment interessant, aquesta despulla guisada del bou, per exemple, doncs la tripa de bou al gust de formatge, que es feia, diguéssim, es feia al forn i que us diré fins i tot la recepta que vaig transcriure...
Friso.
D'un mallorquí.
Friso.
Vinga, doncs no frisis que la tens aquí. Tallaràs a trossos una bona porció de tripa que abans hauràs raspat i cuit. Després agreixaràs un plat fondo, aquests plats catalans fondos, que resisteixi bé l'escalfor del foc, on hi posaràs una capa de tripa, una altra de formatge sec, ratllat, assaonat amb pebre i nou moscada, una altra capa de tripa i així successivament, tenint present que la capa superior sigui de formatge. Ho ruixes amb suc de carn i mantega fosa i poses a cada plat dins el forn no massa fort. I quan s'hagi format una lleugera crosta, ja ho pots treure a taula, que és un plat que omple i agrada molt les frades. Aquesta és la tripa de bou feta al gust de formatge.
Oh, i els no frares també ens agrada.
Sí, i després un altre plat propi d'aquesta cuina així conventual era la cua de bou amb sípia.
Sí.
En sípia, que es combina molt bé doncs, la carn i el peix, doncs, la mar i la muntanya, aquesta mena de tensió gastronòmica característica del nostre poble, on sempre hi ha el típic sofregit català on no hi manca mai la ceba. Perquè la ceba és la reina del sofregit, no el tomàquet, la ceba. El tomàquet és nouvingut, vindrà en el segle XVIII, que afinarà molt les salses i les canviarà molt en el seu gust i forma part de la nostra cultura, però, pròpiament, la reina del sofregit és la ceba.
I si és de Figueres, millor.
Sí, on hi ha una gran varietat. Un dia parlarem de la varietat de Figueres, aquesta que és dolcenca i per la cuina és la millor, doncs, la millor que hi ha. I, doncs, aquesta cuina d'aprofitament algun dia dedicarem, doncs, a alguna secció més, perquè lliga molt amb l'esperit dels nostres dies, sobretot en funció del que ens ha demanat, doncs, el Sant Pare de ser, doncs, molt més curosos amb els aliments, de saber-los aprofitar, doncs, els menuts, aprofitar, doncs, el despulla, i saber aprofitar també el sobrant del dia anterior fent una mena de cuina, doncs, de reciclatge o de reaprofitament. Algun dia en parlarem.
Sí que és veritat que el guisat ajuda, tot això, com deia, a tirar una mica de tot del que ha sobrat, a deixar-ho coure a foc lent, allò, sí, que es faci a poc a poc, i surt sempre un guisat boníssim.
Boníssim, casolà, i aprofitant, doncs, tot el que tens a l'abast.
Fra Valentí Serra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més i parlar-nos d'aquests guisats.
Pau i bé.
Fins la propera.
Adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Bona música que sonava a aquesta hora amb Stevie Wonder i aquest Sir Duke quan hem arribat a un quart de 10 del matí i seguim amb bona música, Sopa de Cabra amb l'Empordà, després Maria Elba Rojas que ja la tenim per aquí pels estudis de Radio Estel ve al món de les herències.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell més tocat de l'ala, sempre deia que la matinada es mataria. Però cap al migdia anava bé. Que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Encara aguantava dormint la mona a la vora del Ter, però ell mai no s'hi tirava, sempre deia que la matinada es mataria. Però cap al migdia anava ben torrat, somriu i diu que no té pressa. Es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. I quan veig la llum
estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I com ja sabeu, cada 15 dies a Primera Hora ens visita als estudis de Ràdio Estel l'advocada Maria Elba Rojas, del bufete Rojas de Barcelona, per resoldre els dubtes dels nostres oients i explicar-nos també els problemes que es plantegen habitualment al seu despatx. Maria Elba, què tal?
Molt bé, Joan, molt bé.
Va, empezamos.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Te decía qué tal y qué tal las fiestas, por cierto.
Ah, perfectas. Mira, he tenido tanto tiempo para todo que...
Sí, ¿eh?
Contentísima.
Se disfruta.
Se disfruta.
Y además han venido los Reyes Magos.
¿Han venido los Reyes Magos? ¿Sabes qué me han regalado, no? ¿No ves un look diferente en mí?
Unas gafas estupendas, además.
Unas gafas que ahora lo veo todo, pero clarísimo. Las letras del móvil, del WhatsApp. Digo, pero que es increíble lo grande que lo veo todo, ¿eh?
Oye, pues si ya lo veías todo tan claro como para explicarme bien las cosas para que yo las entendiera, ahora más todavía, ¿eh?
Ha sido increíble. O sea, estas gafas me han salvado la vida, ¿eh? Porque hace ya un año que me habían cambiado la receta, pero ¿sí? Ahí estaba, que no tenía tiempo, que no tenía tiempo. Y mira, ay, el tiempo que me regaló Navidad, los Reyes Magos me han traído estas gafas.
Ahora todos los que llevamos gafas te entendemos perfectamente, ¿eh? Cuando te pones esas gafas nuevas y ves todo un mundo.
Todo, transparente.
Oye, ¿tú crees que los Reyes Magos han regalado, por ejemplo, algún testamento?
La verdad, Joan, es que lo dudo, ¿eh? Lo dudo, ¿sí? Porque el testamento es un acto personalísimo. Cada uh-huh. persona debe hacer el suyo y lo debe hacer a su gusto. Entonces, que el Rey Mago te traiga el testamento, como que es complicado. Cosa distinta que te traiga el dinerito para financiar el testamento,
exacto.
¿No?
Con lo cual, ¿se podría regalar un testamento?
Regalar el testamento no, pero regalar, digamos, el coste para hacerlo. Tú uh-huh. piensas que un testamento es como un traje a la medida. Cada persona tiene sus medidas cuando te hacen una determinada prenda, pues el testamento igual, porque cada persona tiene sus circunstancias, los intereses o las preocupaciones que ya tiene, el entorno de su familia, un patrimonio determinado, son muchos datos uh-huh. que los Reyes Magos difícilmente acertarían, ¿eh?
O sea, te pueden haber traído carbón y el dinero para hacer testamento,
eso sí.
Si te has portado bien, ¿eh? Eso
sí,
siempre.
Sí, efectivamente.
Hablamos de las personas que hacen testamento, pero ¿cualquier persona puede hacer un testamento o no?
Sí, cualquier persona que tenga plena capacidad de obrar, es decir, que mentalmente esté bien y que sea mayor de edad. Uh-huh. Ahora bien, fíjate que la ley, yo cuando lo aprendí en su momento en la universidad, me llamó muchísimo la atención. La ley deja que a partir de los 14 años... Uh-huh. puedas hacer testamento.
Los 14, ¿eh? No hace falta que sea mayor de edad.
Sí, sí. Siempre que el testamento sea ante notario. Porque el testamento, a partir de los 18 años, que es lo habitual, bueno, si ese chico o chica tiene dinero, porque a esa edad es difícil, uh-huh. ¿no? O tiene familia, hijos, o alguien que... a partir de los 18 años podemos hacer testamento ológrafo. ¿Te acuerdas que es aquel testamento que yo cojo? Un folio en blanco. Uh-huh. Pongo la fecha, pongo mis datos y nombro a la persona que yo quiero dejar como heredero y luego lo firmo. Ese es el testamento ológrafo. Sin notario. Para eso hay que tener como mínimo 18 años, ¿no? Cojo una hoja en blanco y hago mi testamento ológrafo. Pero si yo quiero hacer un testamento con 14 años, en este caso la ley me deja, pero tengo que hacerlo ante notario, porque el notario te orienta, en ese caso te asesoraría. Uh-huh. Imagínate un chico de 14 años hacer un testamento ológrafo, no va a saber ni siquiera qué es lo que tiene que poner. Porque hay veces que la gente oye cosas, oye campanas, pero a la hora de ejecutar el testamento ológrafo, tiene defectos y no va a servir absolutamente para nada.
También, o sea, me gustaría saber qué deja un chico de 14 años, ¿eh?
Imagínate PlayStation. El hijo en su momento de los barones Stichen, en su momento, imagínate que si tenía dinero o no. Sí. No, gente que hereda, tiene tremendas cantidades o expectativa uh-huh. de heredar.
Pero ¿cuál es el perfil de las personas que sí hacen testamento? Porque hay un perfil de la típica
sí,
persona,
sí.
¿eh? Que hace...
Sí, hay un perfil. Y las características más importantes de estas personas que hacen testamento... La primera característica es que es una persona que es consciente que un día va a morir. Porque uh-huh. la mayoría de las personas no son conscientes, como que la muerte no va con ellos.
No existe.
A partir del momento que nacemos, ya sabemos que un día vamos a morir. Uh-huh. Pero no todo el mundo lo tiene asimilado. Entonces, la primera característica es que esa persona sabe que el tiempo que se le ha dado al nacer, un día se acabará.
¿Suele ser gente mayor o no tiene por qué?
No tiene por qué. Hay gente joven de 20 y pico de años que ya, ellos ya como muy responsables, organizados, uh-huh. también piensan en este tema. Y la otra característica es que será una persona que le preocupe su familia. Porque una persona que va por la vida alegremente y no piensa en nada, no se preocupa ni de él, como preocuparse de otro, no se le va a pasar por la cabeza ni se va a plantear el hacer un testamento. Uh-huh. Pero primero, si una persona es consciente que un día el tiempo que se le ha dado al hacer va a acabar... Y una persona que tiene familia y se preocupa por ella, va a hacer testamento, independientemente de la edad que tenga.
Ahora bien, ¿se está obligado a hacer testamento?
No, que va, obligatorio no es. O sea, es aconsejable, pero obligatorio no. Porque tú piensas que las personas que fallecen sin haber hecho testamento, la ley ya tiene una solución. ¿Te acuerdas que en otros programas hemos ido comentando que para el supuesto de morir sin testamento van a heredar los descendientes? Cuando digo descendiente, digo van a heredar los hijos. Y si el hijo o los hijos hubieran fallecido, ocuparán el lugar del fallecido los nietos o los bisnietos, depende de cada caso. Y si no hubiera descendientes, van a heredar los ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos. Salvo que estuviera casado, porque si está casado heredaría el cónyuge o la pareja de hecho.
Ahora me decías,
no hay hijos, ¿eh?
Ahora me decías que no es de obligatoriedad hacer el testamento, pero sí que es verdad que si no se hace, entonces entramos en esas disputas familiares, en esa despreocupación.
Mira, claro, si tú no haces testamento, heredero va a haber igual, pero el heredero lo va a elegir la ley. Es una pena que tu heredero lo elija la ley si tú lo puedes hacer. Porque si tú tienes en tu familia o no tienes familia a quien vas a dejar tus bienes, mira, la radio Estel sería una candidata a heredar, siempre que lo pongamos en el testamento. O una o Cáritas o una ONG, porque las personas que fallecen sin testamento y no ocupan el lugar de los que prevé la ley, al final acabará heredando la Generalitat. O sea, y eso, ¿en qué queda? Quedan en humo. No
es correcto que decimos, ¿eh?
Sí, sí, no se sabe qué pasará con ese dinero.
Para esa gente que va con prisas siempre y nos dicen, yo no tengo tiempo de nada, ¿cuánto se tarda en hacer un testamento?
Mira, hacer testamento no es cosa de cocer y cantar, ¿eh? También digámoslo, ¿eh? Porque como mínimo, entre que tú tienes el antecedente de esa persona, conoces su historia, examinas los documentos, le propones ideas para hacer un buen testamento, al final tranquilamente puedes pasar 10 días, 20 días. En ningún caso puede hacer testamento en el acto, en una hora, en media hora. Eso es imposible, porque ese documento que haces tú en media hora, una hora, al final te vas a dar cuenta que no sirve para nada o solo sirve para provocar problemas. El testamento es demasiado importante como para improvisarlo. En el despacho tardamos, término medio, 2 semanas.
10, 15 días sí, aproximadamente, claro. Pero nunca más, nunca un mes, 2 meses.
En algunos casos un mes hemos tardado por la complejidad del patrimonio, de los hijos, que un hijo no se habla con otro, que están peleados, que le quiere dejar el nieto, que quiere desheredar a otro hijo, que quiere no desheredar al cónyuge, o sea, perdón, que no quiere dejar nada al cónyuge, que quiere dejar algo a la madre. O sea, depende de la circunstancia de cada persona. Es un traje a la medida.
Sea como sea, si yo hago testamento en estos 15 días, vengo a tu bufete, me aconsejas cómo hacerlo bien, yo después, si me lo repienso, ¿puedo cambiar ese testamento?
Sí, el testamento lo podemos cambiar todas las veces que queramos, mientras nuestra mente funcione. A partir del momento, por ejemplo, que yo sufra una demencia senil o me dé Alzheimer o me dé un ictus y yo ya no tenga capacidad de pensar, capacidad de obrar, en ese momento ya no podré, pero los que yo he hecho con anterioridad serán los testamentos que van a tenerse en cuenta. El último que yo hubiera hecho, desde el momento que, digamos, mi mente dejó de funcionar.
Déjame preguntarte si heredar es caro.
Caro es para aquellas personas que no planifican el testamento. No se puede dejar al azar y que venga lo que venga. Hay que planificarlo.
¿Y se puede heredar sin tener que pagar el impuesto de sucesiones, por ejemplo?
Claro que sí.
¿Sí?
La mayoría de los casos no pagan impuestos porque la ley ya da un montón de bonificaciones. Cada comunidad autónoma tiene sus bonificaciones, pero hablemos aquí de Cataluña, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, si tú eres hijo, ya la ley dice que por el hecho de ser hijo te van a bonificar los primeros 100.000 euros. O sea que ya, si tu herencia no supera 100.000 euros, no vas a pagar nada. También te van a bonificar si lo que heredas es la vivienda habitual de tus padres, porque esta vivienda la bonifican en un 95%, lo que quiere decir que si la vivienda tiene un valor de 100.000, solo se pagaría el 5% de estos 100.000.
María Elba, como siempre, un placer. ¿Dónde nos encontramos, por cierto? En Barcelona.
Estamos aquí, sí, en la calle Caspe 37, en Barcelona, sí, efectivamente.
Per més informació, 93 246 60 96, María Elba Rojas, del Bufete de Rojas, com sempre, un placer.
Igualmente,
Joan. Hasta la próxima.
Adéu.
Heu escoltat El món de les herències, amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
Molt bon dia, formuleros, formuleres. Comencem un nou programa de Fórmula Lesant en aquest dimecres 9 de gener, en un matí que feia tant de fred que jo he vist ocells i coloms fent foc en un container d'escombraries per escalfar-se. I això és perquè no tenen l'energia que tenim aquí a Ràdio Estel, a Fórmula Lesant, l'energia de Factor Energia. Més de 50.000 clients ja ho han fet. L'energia ni es crea ni es destrueix. A Factor Energia es transforma. I, a més, es transforma en un estalvi del 12,5% a la factura de la llum i en un 10% en la factura del gas. A què esperes? Estalviar electricitat no és una utopia, sinó la nostra filosofia d'empresa. Posem a la teva disposició un servei de qualitat, transparent i amb una atenció propera al client. A més, estan compromesos en la lluita contra el canvi climàtic i, per això, t'ofereixen que l'energia que et subministren sigui 100% verda, certificada, a més, per la CNMC. T'atendrem al telèfon o a través de la seva web. Tu tries 900-850-000 o factorenergia.cat. 900-850-000 o factorenergia.cat. I si estàs llest per començar a estalviar la teva factura de la llum, et proposen un canvi segur i sense paperassa. En pocs minuts comença a estalviar un 12,5% en el rebut de la llum i en un 10% en el del gas. Factorenergia.cat o al telèfon 900-850-000. I nosaltres us enviem la nostra calor també en forma de riures des de Ràdio Estel, des de Fórmula Sant, amb tot l'equip que fa possible que això marxi com és degut. Com el nostre productor estrella, el Sergi Sampedro. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Influencer de moda. Sí. I també tenim a la producció el David García, la Delia Bernabé, l'Anna Bautista i la Clàudia Buí. El nostre director comercial, el Diego de Santiago, i el nostre tècnic, Jordi Carretero. Bon dia, Jordi.
¡Te desafío! ¡Te desafío!
Bueno, però a mi no me desafíe, que hoy estoy de presentador. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, on pengem vídeos, fotos, postureo de la gent del programa i els podcasts perquè els compartiu amb la vostra gent i podem arribar a més persones. Ens podeu deixar, a més, també els vostres comentaris tant a Facebook, Instagram o Twitter a través de @formulalesant o ens podeu escriure un mail a formulalesant@radioestel.cat. I com sempre, aquesta hora del matí, tenim el Bernat Martínez des del RAC perquè ens comenti com estan a aquesta hora les carreteres de Barcelona i perifèria. Bernat, bon dia.
Molt bon dia, formuleros i lesaneros, què tal?
Molt bé, com va pel RAC?
Doncs ara mateix us volem informar que ja s'ha obert el carril tallat per un accident a la C31 a l'alçada de Badalona, però que encara hi ha aturades de 4 quilòmetres, direcció Barcelona. Uh-huh. També s'observen a aquesta hora algunes retencions a vies com la C58, a Montcada en sentit nord, i a Sant Quirze, direcció Barcelona, i a la 2 en sentit sud, a l'alçada de Cornellà. I ja per acabar, destaquem que la circulació és fluida a les dues rondes de Barcelona i que només queden algunes retencions a la ronda litoral entre la zona franca i el port en sentit Besòs. Sí. Així que de moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
Podríem dir que, més o menys, a partir d'aquesta hora, una mica més endavant, és quan ja tot torna a la normalitat?
Exacte. A partir d'un... entre un quart i dos quarts de 10 del matí és com la gent ja ha arribat al seu destí i sembla que la fluïdesa doncs, augmenta força. Hi ha alguns punts així àlgids d'algunes petites retencions, però si no hi ha un accident com el que hi ha hagut ara a les 31, tot va sentir.